vista de les pràctiques del museu, des del fet que trobes una estructura arqueològica i has de fer la memòria i has de saber bé de què es tracta i després has de fer el projecte de restauració i has de saber molt bé com fer-ho per no malmetre-la i després has de tenir les condicions de conservació, no fos cas que allò no fos un patrimoni consolidat. No estem tan lluny en la metodologia, tot i que hi hagi diferències d'un gènere a l'altre, però trobo que no és estrany que des de la política de recuperació dels patrimonis al museu ens hi poséssim. Sí que he de dir, abans d'anar massa aviat o massa tard, que al començament, des de la nostra pròpia casa gran i fins i tot la Fundació Alícia, ens van mirar una mica com a marcianos. La primera reunió amb la Fundació Alícia, i ell també, tots ens van mirar com a marcianos. Ara sembla que ja s'ha reconegut la natura terrestre i sobretot ben terrestre i ben arrapada a terra en temps de crisi de la qüestió. I amb rigor, perquè per exemple amb la qüestió de la neula, si la podem fer plana o no, són pàgines i pàgines de mails i encara no hem tancat el tema. Vull dir que aquí estem amb discussions que hem de fer-ho amb rigor, perquè precisament aquesta és la diferència, no? I dir que, per exemple, només un petit detall, aquí es parlava del vi piment amb alta gastronomia, aquí ja em permetreu el comentari, i ara ja deixo la paraula al públic i a vosaltres, el vi piment té una graduació de vi de taula, normal. Vostès hauran vist com provoca un efecte més que notable. Està bé poder-ho tenir sense haver de passar per una ingestió alcohòlica excessiva. Potser la Direcció General de Trànsit aconselli això a les nits de gresca en comptes d'altres coses. Bromes a part, ara estem també passant en una cosa que aquí diu MUVA Detalls, que té a veure amb el paper dels museus en la conservació, innovació i posar a disposició de nous patrimonis. Dit això, aquí teniu a tot l'equip per sotmetre-vos a les vostres preguntes, perquè ens ho han explicat molt ràpidament. Hi ha qüestions, per exemple, que cal dir que quan vam provar les xocolates, també déu-n'hi-do la discussió, fins a arribar al problema del concepte. Vam arribar al concepte que no calia buscar una altra xocolata, sinó una xocolata que es prengués com el cafè, que per tant fos allò que et prens una xocolata i no un té un cafè. Ah, i és veritat, això és molt diferent. Vull dir que el problema també conceptual com la situes, per dir-vos el tipus de discussions. Bé, tenen vostès la paraula. Endavant, allà darrere. Aquí, dues, tres. Escolti'm, no sé si hem previst un micròfon inalàmbric. No hi ha inalàmbric? Com és que no hi ha inalàmbric? Ostres. Bueno, si és tan amable, potser poden venir aquí, o tenen molt bona veu, o venen aquí i fan la pregunta, com vostès vulguin. Sí, pregunta què volen dir els números de la recepta de la xocolata on diu ingredients. Jo farem això, jo que la sento repetir la pregunta. Endavant.
Sí. Aquesta numeració, el número inicial és el número, clar, és que això estava així a l'estudi, ho han transcrit directament. El número inicial és el número original i el número segon és el número d'adaptació. Vale? D'adaptació. O sigui, el número segon és el número que nosaltres, o sigui, és un rang, això és un rang de 230 a 153. Vale? Llavors, vostè el primer dia, si la vol fer a casa, provi amb 230, si no li agrada podrà baixar fins... sí, sempre grams, sí. Si no li agrada podrà baixar fins a 153.
Sí. Aquest paper té la categoria de fotocòpia per l'acte, això ho publicarem més intel·ligiblement. I cal dir una cosa de concepte. Aquí, per exemple, en Quico deia, podem fer alguna petita adaptació, igual que si tens una estructura arqueològica i s'ha d'aguantar el pis de sobre i pots legítimament mirar on poses el pilar, però sempre diguent-ho. O sigui que el que sí que és estrictament rigorós, que per això dic que ho MUVA Detalls i si no el museu no ho podria avalar, és que les adaptacions mínimes necessàries són legítimes sempre quan es digui, miri, això d'aquí s'ha hagut de refer d'aquesta altra manera. Punt.
Clar, tingui en compte vostè que també una unça no era el mateix a Barcelona que a l'Hospitalet de Llobregat.
Problema de les mides.
No era el mateix. Llavors, depèn de... Nosaltres hem agafat el patró de la unça de Barcelona d'aquest moment donat. Aquesta recepta sabem que es va fer a Barcelona, però no sabem si realment era aquesta la proporció. Per tant, hi ha hagut vegades que amb les quantitats el que hem dit és fem com tot queda la recepta. Ostres, això és molt fort, no? Hi ha hagut vegades que la canyella es disparava i diem, això no era així segur. no era així segur, vull dir, això, el mite aquest de que antigament tenien el paladar més dur, no sé si és veritat o no, però hi ha vegades que no es pot menjar, vol dir que algú hem fet malament o que la recepta està malament. No,
no és veritat.
No és veritat.
No és veritat.
No tenia la paladar més dur.
Tenim per allà baix una altra pregunta. Quan surten aquests productes?
Al setembre, al setembre.
Al setembre ho tindrem tot acabat de provar, perquè també hem d'acabar de provar això. Respecte del que ha dit de les neules amb nata, dèiem que anàvem al mètode analític. Aquí el que es fa és restituir amb aquest rigor controlat l'element, dir amb què s'utilitzava segons se sap en el seu moment, però llavors obrir el camp. No cal anar vestit amb perruca per escoltar Mozart, ni cal posar-se en un ambient del segle XVIII. Sembla, en canvi, que quan parlem de gastronomia és que és allò d'anar a aquelles coses espantoses que als museus ens hi hem apuntat sovint, que és a fer un sopar medieval o una cosa... No. Aquí, vostè, doncs, allò, no el mostatxó o la pinyonada o la salsa de tomata, com si els vol fer tots tres barrejats amb pasta d'anxoves. Ja és el seu problema. El nostre és el rigor de l'element i els suggeriments de combinació. Això és una cosa que també vam parlar molt clarament. Sembla que hi havia més preguntes. Sí, vostè. Quina varietat de tomàquets ha estat elaborada a la salsa?
Ara em perdonareu, però hauria de demanar. Perquè no vull dir una cosa que...
Estem parlant de l'elaboració industrial.
Sí,
de
de fet, les últimes proves que vam fer eren amb diguem, el tipus tomàquet, diguem, o sigui, més diguem, sí, més...
Era un tomàquet madur. Les últimes proves que
sí,
jo
que vaig
veure,
madur, jo...
la que hi ha en aquest pot no ho sé, però les últimes proves que vam fer era un tomàquet madur de proximitat, en sentit que no era d'hivernacle d'Almeria, diguem, no eren pilotes vermelles, sí, d'aquelles que les tires a la paret. Era un tomàquet madur bo, però un tomàquet madur, sí, de mercat.
De totes maneres, amb aquest producte, el que sí que, bueno, estem parlant concretament amb els dels Casals, d'alguna manera de dir, d'aprofitar ja que fem aquest tipus de produccions, clar, l'ideal és fer-ho diguem, el mes d'agost, amb un tomàquet realment, diguem, de temporada, per entendre'ns, no? Que a més, com que té bona conservació, realment, o sigui, és relativament fàcil, no? Llavors vol dir que la producció la farem amb tomàquet, o sigui, aquí hem fet un altre cop una prova, doncs, una mica correcuita, tot sigui dit, per tenir-ho per avui, però el que és la producció sí que volem ja que hi hagi un element, diguem, de que la pròpia etiqueta et digui el tipus de tomàquet, etc, etc, no? Però ja et dic, per fer la prova d'avui hem anat allò que se'n diu escopetejats.
Honestedat obliga, cal dir que la tomata tindrà nom i cognom, i també graduant i explicant, si més no en pàgina web i en tota la informació, la distància entre la tomata utilitzada i la tomata aquesta que deies plena de Manresa, has dit que el nom
era? Rosa ple de Manresa.
La tomata rosa ple de Manresa, que segons tota la recerca feta és la més d'això. En el cas del vi el van trobar a Tarragona, però fins i tot van estar mirant per la vall d'Aosta, al nord, diguem-ne, d'Itàlia. Hi havia més preguntes? Sí.
Sí,
que traduiré. Estan parlant de la forma de la neula i pregunten.
Sí. No, amb la forma, jo crec que el fet de que s'hagués d'enrotllar, de fet ja sabem per què és perquè es trenca molt. O sigui, amb aquest format és molt més fràgil el producte que no el mateix producte doncs enrotllat. O sigui, al final si acaba, dius, per què s'ha extingit la forma aquesta, diguem, no? És un tema de fragilitat. Aquest producte es podria fer molt més fi, però segurament a vostès els hi arribaria absolutament trencat. O sigui, de fet, nosaltres, jo personalment, quan el vaig veure aquest, vaig dir, ostres, que fi, se'ns trencarà d'alguna manera, no? Però, evidentment, la neula, com més fina, millor. Vull dir, això ho sabem tots els que fem aquest producte des de fa molts anys, no? Però amb el format aquest és complicat, eh? Perquè, o sigui, és molt delicat, és un producte realment molt delicat. Penseu que això a l'època s'elaborava d'una forma quasi bé instantània, eh? Vull dir, o sigui, es venava, o sigui, s'elaborava i se servia pràcticament, eh?
A veure, a mi precisament m'han agradat molt com han estat elaborades aquestes neules, el format, el gruix, el tamany. Per què? Perquè en els documents medievals trobo que, per exemple, a la catedral de Barcelona o a la catedral de Lleida o a la catedral de Palma de Mallorca, a la nit de la missa del Gall es guarnia tot l'interior de la catedral amb enfilalls de neules. Jo això ho trobo, enfilalls de neules, o sigui, cullerets de neules que guarnien la catedral. I en un moment determinat de la missa del Gall tothom podia estirar aquelles neules i menjar-ne. Si imagineu-vos una cosa que a mi em sembla bastant estranya i bastant... Doncs això anava d'aquesta manera. Encara es fa, però ho fa amb paper. Amb neules de paper. Clar. Amb neules de paper, però a l'edat mitjana es feien amb neula i trobo jo comptabilitats a la catedral de comprar 1.000 neules, per exemple, per fer els enfilalls. És clar, una neula més prima i més gran és impossible enfilar-la. Havia de tenir un cert un gruix perquè es pogués enfilar i a més un diàmetre assequible per ser enfilats en forma de guirnaldes.
I el que també penseu que aquest, el foradet per enfilar-les l'havien de fer al moment de fabricar-les perquè després si no es trencaria el producte. Vull dir que segurament el mateix quan la neula encara està calenta
feien
el forat perquè si no les podrien enfilar. Diguem.
Sí. Hi ha una pregunta allà baix, vostè, la de blanc, sí, després aquí davant una altra. Hi ha una? Sí. El problema de l'acidesa del tomàquet.
A veure, en el cas del rosaplè de Manresa no és un problema, perquè és un tomàquet molt dolç, és el que estàvem parlant. Si estàs treballant un tomàquet de temporada, està ben balancejat l'acidesa amb el gust. En el cas d'aquests...
No, acaba. És que el rosaplè de Manresa es pensaran que només el fan a Manresa.
No, el rosaplè de Manresa, no, exacte, és una denominació, no és només a Manresa. Vull dir, ja us he dit que era el tomate de Barbastro, també es coneix com a tomate de Barbastro, que és, diguem, a les Espanyes el més famós, el de Barbastro. Aquest tomàquet doncs, depèn d'on el cullis, però a Manresa, per exemple, dient, sí, finals d'agost, principis de setembre. Són aquests tomàquets tipus Montserrat molt arrugats, com es diu això, alveolats.
Quan parlem de varietats tradicionals d'hortalisses, no, hem de pensar que no hi ha una taxonomia molt clara, que només hi ha... el tomàquet que a Manresa li deuen dir que li poden dir tomàquet rosa ple i que nosaltres que estem a l'entorn del Bages, diguéssim que treballem a l'entorn del Bages, el localitzem d'aquesta manera, en d'altres llocs amb molt poca variació epigenètica, molt poca variació, cada tomàquet és diferent, diguéssim, però la variació és molt poca, es trobarà amb diferents denominacions. És important veure el tipus de tomàquet. D'altra banda, és que l'acidesa és una de les gràcies del tomàquet. No? Sí. Sí.
No hi ha sucre. No.
Perdona, no hi ha sucre, però fixi-s'hi que hi ha brou. No és tomàquet pur. Llavors, el sucre normalment es posa també com a conservant, perquè aquestes salses de tomàquet que estan a un any en un pot de Solís allà fora de la nevera han de ser molt àcides i molt dolces, com tot el que té llargues conservacions. Vale? Per això els fan tan àcids, no és que siguin àcids, perquè sí, moltes vegades porten àcid com a conservant i sucre com a conservant. Vinagre, sí. Clar, però ja ho posa la recepta, que ja a l'època tenien el tema de la conservació, però ells ho feien amb vinagre, avui en dia doncs es fa amb àcid ascòrbic o el que sigui. No? Aquesta està feta amb vinagre.
Sí, aquí un petit detall, no ens permetem llicències d'aquestes, vull dir que ho hem calculat tot perquè qualsevol alteració mínima doncs sigui explicitada, fins al punt que en aquest procés de recerca, doncs si per un costat això també arriba a promoure certes varietats agràries, sempre ha passat, no?, que és la ciutat la que impulsa les innovacions agràries, això també passa, a vegades s'oblida i en aquest cas, doncs mira, veus com riuen els de Castellterçol? Doncs bé, jo també sóc de poble, i de poble del tot, però bé, l'almendroc ha costat 2 anys trobar com estabilitzar això, que només porta, aquest és dels medievals de l'altra vegada, per això no n'hem parlat, formatge semicurat de cabra, fins i tot van fer proves, i amb si venia de Sardenya, no?, que ens deia la Teresa, aigua i all. Simple, no? Doncs estabilitzar això sense fer trampes, Déu hi ajuda.
Sí, sí. No, el Quico ha sigut l'últim d'una cadena d'industrials que ho han provat de fer fins a arribar-nos a dir que era impossible. Una gran empresa de Madrid, Crop Salses, que és una empresa que produeix salses a cascoporro per McDonald's i tot, i ui, esto es impossible. A cascoporro no es diu, no? Ui, esto es impossible, esto es impossible. Bueno, es impossible. És el que deia el Quico, gràcies a la supertecnologia podem conservar un producte inconservable, vale? Però sense alterar-lo. El formatge, tornem a lo mateix, el formatge, després de voltes i voltes i voltes vam arribar amb un tio que feia formatge que el fermentava en una cova que era il·legal, no tenia registre sanitari perquè s'ho saltava tot, perquè era, saps, el feia allò, bueno. I clar, aquell és el que ens van dir, els experts en formatge ens van dir, aneu a veure aquell perquè allò és el que més es pot assemblar al que es menjava a Barcelona, perquè era de, bueno, merbacol, per suposat, no sé què, etcètera, etcètera. Clar, vam anar i aquest formatge com val? Pues valia quasi 50 euros al quilo, home. Pues no pot ser, no pot ser, perquè és que si fem en farem un pot i no el comprarà ningú tampoc. Pues, a veure, de lo que es pot pagar, què és el que s'assembla més? Eh? La traslació ha sigut aquesta.
Hi havia una pregunta aquí davant. Mercè Renom. En tot cas jo agafaria un o dos casos perquè si no això donaria per una llarga conferència, no? Al veure quin tipus de taula anaven els diferents productes i veure en quin context escrivien les receptes, perquè és clar, i això també ens hi hem trobat, no és el mateix una recepta escrita per algú que vol deixar constància de les receptes que en Townsend, que és un viatger que diu, miri, la xocolata la preparen així, i dius, ai, vés a saber si ho ha apuntat bé.
Bé, clar, quan trobem receptes normalment les trobem de taules senyorials, però sabem que molts d'aquests productes es servien també a les taules populars. Per què ho sabem? Doncs perquè ho trobem a la comptabilitat de gent privada, a la comptabilitat d'hospitals, a la comptabilitat dels frares. Llavors, per exemple, a l'Almadroc, els frares aquí de Santa Anna, que no eren pas els canonges de la catedral, sinó uns frares més aviat de senzills, diguem, l'almadroc el servien el dijous gras amb conill i era obligatori perquè hi ha la consueta de dir cada any es menjava el mateix dia i llavors el dijous abans d'advent i el dijous abans de quaresma es servia almadroc amb conill, per exemple. Clar, vull dir, llavors ja trobem que l'almadroc que la trobem a la taula del rei, que la trobem en receptaris senyorials, el trobem també en poesia popular de l'època, el poesia popular, el primer poeta que escriu en català parla de l'almadroc, que els altres escrivien en provençal, no? i el primer que escriu en llengua catalana de tipus, diguem-ne, trobadores, ja parla de l'almadroc, això vol dir que era una salsa bastant extensa, bastant coneguda, per exemple, per parlar d'un dels productes. Ara que la recepta després aparegui en el Sant Sobí o en el Rupert de Nola, que el posa per escrit, clar, quan a les cases particulars es compra formatge i es compra all i no sé què per fer una salsa, pots deduir que estaven fent almadroc, però ho pots només deduir a través dels llibres de comptabilitat.
Gràcies. Aprofito per dir que dins del projecte de recerca del museu, de la qualitat hem de passar a la quantitat dins del projecte Alimentar la ciutat al llarg de 2.000 anys, que precisament hi està implicada la doctora Renom. Allà es tractarà no només de com menjar, i per això té interès en la qüestió d'innovació i difusió social de les receptes, perquè ens interessa també com proveir la ciutat. Em sembla que si hi ha alguna última pregunta allà baix, una i dues, i aquestes dues preguntes servirien per tancar, perquè una mica és l'hora d'anar a sopar. Endavant, una pregunta allà i una altra.